Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Poder ser capaç físicament o mentalment, tenir la força, l'habilitat, els mitjans de fer l'acció indicada. Diuen que voler es poder, com si tot estigués en les nostres mans. Poder també és la facultat que posa en estat de fer alguna cosa. Ja deia el tiet de Peter Parker que un gran poder comporta una gran responsabilitat. Queda clar que la majoria dels poderosos es varen perdre aquesta escena de Spider-Man, o potser estaven per una altra cosa. Començant reivindicant el poder de l'amor, la veu i la música de Huey Lewis and the News, banda sonora de la mítica Regreso al Futuro. Ho deim així en castellà perquè d'aquesta manera és com va entrar a formar part de la memòria cinèfila de tota una generació. El poder de l'amor que asseguren que mou muntanyes, però com que a nosaltres ens agrada estimar i ser estimats en la nostra llengua, escolteu aquesta petita joia de Micael Brunet en el piano, amb la Caterina Bibiloni i en Guillem Simó. El meu poder no és tan gran, es titula. Un tribut als escriptors en llengua catalana que han glosat el desig amorós.
Escolt.
Amor.
Direm trencats.
Amor.
Vos escolt.
Amor.
Plena de seny.
Un joc de daus us compren.
Escolt.
Amor.
Direm trucats.
Amor.
Vos escolt.
Amor.
Plena de seny.
Aneu. Plena de seny. No cal dir-vos que us estim, ja que crec del cert que n'estau segura. Encara que mostrau desconèixer la causa de per què l'amor és tan desigual.
Vos escolt, llirem trecars.
Plena de seny, el lleig desig faig tall, els mals arbots no es fan al meu ribatge.
Vos escolt, plena de seny.
Enteneu, doncs, que dins el meu coratge els pensaments no em davallen avall.
El meu poder no és tan gran, llirem trecars.
Plena de seny.
El meu poder no és tan gran que pogués fer una corona invisible.
L'enteniment em pensa com pot millor posar-se el llaç d'amor.
Vos la mereixeu.
Camino dret, sense aturador, cap a la mort, si ningú me'n defensa.
Car la que és visible no s'ha de posar allí on hi ha el miracle.
Llir entre carts, vos sabeu i jo sé que es pot bé fer hom morir per amor.
El meu poder no és tan gran.
Creure de mi que sou en tal dolor, no fareu molt que hi doneu plena fe.
Escolt, immens aguai de llum, atònit la teva veu.
Amor, de vos em sent més que no en sé.
La teva veu profunda.
Em restarà de vos la pitjor part.
La teva veu profunda.
Us coneix millor qui no us pateix.
La teva veu profunda que fa inútil per sempre més que el llibre.
A un joc de daus us compararé.
El meu poder no és tan gran, llir entre cars.
Amor.
Canviem de ritme amb aquesta oda de Pedro Guerra, Contra el poder.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra además. Contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé. Contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Per aquest estiu, la UNED a les Illes Balears ha preparat diferents cursos, allò perquè refresquem el nostre coneixement, així ho diuen, i mos han fixat en un molt interessant que té a veure més amb la paraula que hem triat per al programa d'avui, que és poder, i que se titula El descrèdit dels poders, perquè els influenciadors han substituït els experts. Se celebrarà del 6 al 8 de juliol, i el seu coordinador és en Xisco Roger, que ja saludam. Com estàs? Benvingut.
Ah, què tal? Com va? Moltes gràcies.
Molt bé, molt interessant aquest curs que se celebra, com dic, del 6 al 8 de juliol. A més, en format presencial a Mallorca, en directe i per diferit, per internet, que això també és molt interessant perquè ningú se'l perdi si hi està interessat. Escolta, què passa amb el poder, Xisco? Se posa un poc això en solfes, poder establert?
Sí, en aquest curs, moltes gràcies el primer de tot per fer-vos ressò. En aquest curs deim el descreditor. Han de dir que el curs com a llengua vehicular es fa en castellà per una raó elemental, que és que, com tu has assenyalat molt bé, es fa de manera presencial a Mallorca, però es pot seguir en línia, de manera en directe o en diferit, vaja, des de qualsevol lloc. I, de fet, hi ha un munt de gent apuntada que són de la resta de comunitats autònomes. Sí, sí, sí. Aleshores, el descrèdit dels poders. ¿Por qué los influenciadores han sustituido a los expertos? Parlem de poderes en sentit molt ampli, perquè, clar, poders, tot una pensam en la política, i, efectivament, o el famós quart poder nostre, els mitjans de comunicació, però els curs ho entenen d'una manera molt àmplia. També és la filosofia, també és pensament, també l'art. Vull dir, tot allò que, en teoria, es considerava establert i bastant fixat, tot això està en qüestió, no? Uh-huh. I bé, està la qüestió de les xarxes socials, està la qüestió dels influenciadors, i a tot allò li donarem un bon repàs en diferents vessants, amb 8 intervencions, cadascuna de les quals abordarà un àmbit determinat.
Uh-huh. Molt bé, aquí tenim aquest poder, efectivament, que se posen entredits. Sempre dèiem allò dels tres poders de l'Estat, que ja fins i tot se mesclen, no? I aquest quart poder, que serien els mitjans de comunicació, però això va molt més enllà, i començau xerrant des del crèdit de la política, amb Pablo Simón Cosano, un home més molt ràpid, molt àgil, molt interessant a l'hora d'analitzar l'actualitat. Matías Vallès també parlarà del testament dels mitjans de comunicació, serà molt interessant, però després tenim el descrèdit de la cultura, pensar, conèixer i influenciar, de l'argument el relat, aquesta deslegitimació del llenguatge en l'esfera pública, i tu també hi participes amb una xerrada, amb una ponència que també té molt bona pinta, que és el descrèdit de la història. No deixis que el teu ADN te faci malbé una bona hipòtesi. A veure, Xisco, per on aniràs?
Sí, a veure, jo faig de coordinador d'aquest curs. He de dir que en els cursos d'estiu, el primer de tot és que els cursos d'estiu que organitza el Centre Associat de la UNED d'Illes Balears no tan sols està obert a qualsevol persona de qualsevol lloc del món que s'hi vulgui apuntar, perquè se pot seguir en línia, sinó que també està obert no tan sols a gent que siguin alumnes, sinó a qualsevol persona que estigui interessada. De fet, a la plana web UNED Illes Balears teniu tota la informació, podeu fer la matrícula en línia, i en aquest sentit, sempre hi ha un director de curs, que en aquest cas és Antonio López, catedràtic de Treball Social i una persona amb la qual ja hem col·laborat amb altres aventures d'aquest tipus, i jo, que faig de coordinador. A banda de fer de coordinador, com tu comentes, bé, jo som professor d'història, professor tutor d'història des d'un nen, i abord justament la qüestió històrica. Perquè la història constantment hem fent referència. I, de fet, al món públic, al món polític, sí, perquè quan se va fer això, se va fer allò altre. I moltes vegades es fa de manera, perdona l'observació, entre moltes cometes, molt alegre. Sí. El títol de la ponència, efectivament, és el descrèdit a la història. O sigui, clar, hi ha una història acadèmica, no té per què ser avorrida, però sí una història rigorosa, i després sembla que, en tots els meus respectes, qualsevol pot opinar, no, perquè se va fer jo, no, perquè es trajecte... I d'aquí el subtítol, també, eh? No deixes que l'ADN te sopi una bona hipòtesi. O sigui, jo tinc el meu rotllo, la meva història, home, però les dades científiques diuen que bé, no, tampoc no hem de ser tant d'això. Això és la sabessa històrica, però dins el que és la idea bàsica d'aquest curs, això ho podem aplicar a tots aquestes raïns que estan comentant.
I tant. Sí, ara me feies pensar també amb aquella frase aplicada en el periodisme, no dejes que la verdad te estropee una buena noticia, no? Que també
de
se
fet,
diu.
Jo és que tinc el doble aspecte, clar, jo som periodista, sí, però també faig classes d'història, i sí, evidentment és un plagi descarat d'aquest principi essencial del periodisme.
Bé, però està molt bé dir-ho en aquest moment, a més, en què se posa, o hi ha persones o personatges que posen en entredit la ciència, també, amb allò de, és que jo opin, no? Jo opin sí. Que la Terra és plana. No, és la meva opinió, la Terra és plana és la meva opinió, no? I aquí tenim justament els mitjans de xarxes socials que amplifiquen aquesta, no sé, aquest tipus d'arguments, no? Que haurien de ja superar-se i deixar-se de banda, en canvi se tornen a imposar. Jo m'imagino que tot això també sortirà en aquest programa que heu organitzat en aquest curs.
Sí, aquest aspecte també és molt important. Bé, tots ho són, eh? I a més he de dir també una cosa. En aquest curs hi ha quatre dones i quatre homes. Ja m'ha semblat molt important que sigui tot el paritari que sigui possible. Però justament una de les dones que hi participen és la Blanca Pavón. Sí. I la Blanca Pavón, justament, tot això que estaves comentant fa un moment, la Terra és plana, les vacunes són dolentes, i tenim una persona que només és molt jove, i a més és escriptora, té publicada una novel·la fa poc, sinó que està fent actualment el doctorat en enginyeria aeroespacial. Vull dir que és una persona absolutament autoritzada de parlar de tots aquests temes. I ella parlarà de verdad y relato, anatomia del escrito científico, que és exactament això que estava fent. Sembla que a terrenys determinat, l'art, la història, ara també la ciència, cosa que m'ha deixat, del qual pot opinar qualsevol. Opinar, sí, això és un país lliure, afortunadament, i dir beneitures també, eh? Vull dir, tots deim qualque beneitura de tant en tant.
Sí, tant, clar.
Però, home, és el que tu deies fa un moment, que te diguin en aquestes alçades que la Terra és plana, resulta, de vegades resulta com avorrit. Jo, hi ha una frase genial de mossèn Alcobé, Antoni Maria Alcobé, que era, no perdrem el temps discutint amb aquells que neguen allò que és evident. I jo m'agrada molt aquesta frase.
No està gens malament, anar-la recordant, en l'actualitat.
Era un gran home.
Era un gran home, i que s'imposi això de no, és la meva opinió, quan sigui el que és tot, en aquests moments és bastant terrible. Idò, ara ho deia en Xisco Rogent, a Blanca Pavón Castillo, dimecres 8 de juliol, Verdad y Relato, Anatomía del Descrédito Científico, en aquest curs que organitza SAUNED, el descrédito de los poderes porque los influenciadores han sustituido a los expertos, y la darrera ponencia d'Antonio López Peláez, catedrático de Treball Social y Serveis Socials de SUNET, crida la atención, el descrédito de la lucha por los derechos humanos, pregunta, ¿era Jesucristo woke?
Clar, és que quan... Bé, jo me vaig posar en contacte amb Antonio, la veritat és que ja n'hem fet uns quants cursos d'estiu, ell és una persona molt inquieta i amb molt bona capacitat de comunicació, a més és una persona que fa una mica de tot i constantment està participant en fòrums internacionals. I quan estaven com fent els apunts, no? I per on començàvem? I de què podem parlar? I va dir, és que aquest concepte de woke... Sí, jo que abans, tu deies, un senyor que lluita pels drets humans, se lluita de les dones, pels seus drets, que és importantíssim. Per jo és la revolució més important que ha hagut en la història. Ja resulta que no. que si dius això ets un feminazi. Sí, sí. I això i és un concepte, i Antonio me va dir, no, això, crec que és important parlar d'això. Sí. I justament el títol, sí, sempre cercam títols que siguin, home, són cursos d'estiu, són de promoció, són de divulgació.
Sí, sí,
vull dir,
sí,
que
sí.
No es tracta de fer un exercici acadèmic super rebuscat, no. I el títol és justament aquí, aquest. Mm. El descrèdit de la lucha, però, o sigui, allò que abans era admirat, reconegut, ara resulta que és com denostat. I yeah. Jesucristo era woke.
No, molt bé. I tot això, a més, que és el més interessant, és que ens du a reflexionar, a tenir informació de part de persones molt acreditades per la seva trajectòria, estudis i experiència. Després, cada un que agafi el que trobi, però que necessitàvem això, molta informació per tenir molta reflexió i un esperit crític que no hauríem d'abandonar mai. Xisco Roger, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. I només recordo això, que per informar-se, per matricular-se fins i tot, teniu la plana web Unet Illes Balears. Moltíssimes gràcies. Bon vespre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli.
Through the winter's ice and cold, down Nicolet Avenue, a city of flame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night.
A través del gel i el fred de l'hivern, baixant per l'avinguda Nicolet, una ciutat en flames lluitava contra el foc i el gel, sota les botes d'una força d'ocupació. L'exèrcit privat del rei Trump, amb les armes cenyides a l'abric, va arribar a Minneapolis per imposar la llei, o això és el que deien. Entre el fum i les bales de goma, els primers llums de l'alba, la ciutadania va alçar-se per la justícia, en les veus ressonant en la nit, hi havia petjades de sang allà on la clemència hauria d'haver estat present, i dos morts abandonats a la sort en carrers coberts de neu, Àlex Preti i René Gut.
We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Bruce Springsteen va aixecar la veu contra el poder de Donald Trump i el seu exèrcit contra migrants, al mateix temps que encoratjava la gent a demostrar el poder del poble. El poder del rei i el poder del poble. La història està escrita a base de xocs entre aquests dos poders. També va enardir el poder del poble Barack Obama per arribar al poder com a president número 44 dels Estats Units. El primer afroamericà en doble nacionalitat keniana, per cert, fins l'any 1982.
The people of this nation false hope.
But in the unlikely story that is America, there's never been anything false about hope.
The little girl who goes to the public school in Dillon are the same as the dreams of boy who learns on the streets of L.A.
We will remember that there's something happening in America.
That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people.
That we are one nation.
And together we will begin the next great chapter in the American story. With three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. 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 Yes, we can.
Per Però tornant al poder actual de Donald Trump i enllaçant-lo amb el curs de la UNED de que acabem de xerrar amb en Xisco Roger, recordam la xerrada que vàrem mantenir amb una de les ponents d'aquest curs, Laura Camargo, autora de Trumpismo discursivo, origen i expansió del discurso de la ola reaccionària global. Li demanàvem perquè Trump, com a exemple del discurs d'aquesta onada reaccionària...
És una molt bona pregunta perquè des d'un punt de vista aïllat podria semblar que el discurs de l'extrema dreta és nou i que ha sorgit amb la primera legislatura o la primera campanya electoral del Trump, que, com sabeu, va tenir lloc a l'any 2016. Això no és veritat, però el que sí que és cert és que Trump suposa un abans i un després, un punt d'inflexió en aquesta expansió de l'onada reaccionària global, la qual surt en el subtítol que acabes de llegir d'aquest llibre que ha publicat. I realment ell té una influència molt forta en la consolidació d'un estil comunicatiu que es basa en l'agressivitat, en la banalitat, en l'insult, efectivament també, com no, en allò que s'anomena popularment les fake news o els bulos, les mentides, per dir-ho d'una manera, o les mitges veritats, per dir-ho d'una manera, sense recórrer en aquestes altres etiquetes, i que cerca coses molt clares, no? I és polaritzar, viralitzar-se les xarxes socials, que són una eina absolutament necessària d'aquest discurs trumpista o d'aquest trumpisme discursiu que ja és global, i sobretot també confosar la gent, la ciutadania, dels veritables objectius de la tasca política. Uh-huh. Llavors, en Trump és en realitat un catalitzador d'aquestes noves formes de comunicació en les quals també, evidentment, l'impacte d'internet i de les xarxes socials tenen molt a veure. Uh-huh. I, finalment, una concepció espectacularitzant de la política. La política ja no és una manera de gestionar o de mediar entre els ciutadans i les institucions i tractar d'arreglar i de solucionar els problemes de la vida de la gent, sinó que la política és també un espectacle. I en aquest sentit, un discurs que sigui agressiu, un discurs que sigui espectacular d'alguna manera, que no sigui pla, que no sigui el de sempre, que no sigui un discurs normal de la retòrica clàssica, crida més l'atenció.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és coneixement.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es. I t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, com estàs? Benvingut a Cateva.
Encantat, aquí, un superpoderós.
Ja te veig, ja tens un bon bronz i una bona capa.
I no olviden supervitaminar-se i mineralitzar-se. Hasta el pròxim programa, amiguitos.
Esos superpoderes que tenia superrató, no?
Sí,
ja.
Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Poder és la nostra paraula, Toni Camps.
Ei, superpoder. Com ho has demanat? I poder és fàcil? Perdón, hi ha una ristra infinita de pel·lícules de poderosos i de superpoderosos. Un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Li deia, just abans de morir el tio Ben, a Peter Parker, quan se n'acabava de donar compte que tenia els poders d'una aranya. Peter Parker, per aquells que no ho sapigueu, és Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
Molt bé, una frase que resumeix molt bé aquesta llista,
sí,
crec,
sí que
tu m'ho tens preparada.
Sí que la resumeix. Jo crec que la primera que m'ha vengut en el cap, quan m'has parlat de poder, a part de superpoders, du el poder en el títol i mos fa dubtar sobre el verdader significat de la paraula.
¿Sabe cuánto talento hace falta para romper la seguridad de una compañía de seguridad? No sé cómo lo hicieron esos tipos. ¿Por qué tomarse tantas molestias, Luther? Para entrar en una cámara secreta hay que ver si hay un medio secreto de entrar. Lo había, eso es lo que no entiendo.
Aquí acabem d'escoltar, Toni Camps.
Acabem d'escoltar a dos grans actors. Ed Harris, sa veu de Bruce Willis, i Clint Eastwood amb sa magnífica veu del desaparegut Constantino Romero. Tots dos estaven xerrant a sa barra d'un restaurant a sa pel·lícula Poder Absoluto, que és aquesta primera història que du la paraula poder en el títol. La història és d'un lladre, un lladre d'aquests finos, de guante blanco, un poc Arsène Lupin, és Clint Eastwood, el personatge, que mentre està robant a la mansió d'un milionari és testimoni involuntari d'un assassinat passional. No passaria res, seria un thriller a l'uso, però hi ha un problema, i és que, a part de l'assassinat, qui és l'assassí és un dels homes més poderosos del món, és a dir, el president dels Estats Units.
Però un moment, on estava robant aquest home a Casa Blanca?
Estava robant una mansió.
Val.
Estava robant una mansió d'un milionari que aquest milionari li havia deixat la mansió en el president perquè se colgàs amb una joveneta. I un moment donat d'ataque passional assassina en aquesta
dona. Val.
I Clint Eastwood és testimoni d'aquesta assassina.
Sí.
Aleshores, clar, ell és un lladre. Vull dir, com dius, perdó, es que estaba robando en casa de este tipo y he visto como el presidente de los Estados Unidos se cargaba una otra.
Para creérselo, no, vale.
Es una película dirigida por Clint Eastwood, interpretada también por Clint Eastwood, Gene Hackman como presidente de Estados Unidos y Ed Harris. És un thriller a l'ús, amb molt de girs de guió, amb escenes d'acció i uns actors genials acompanyant en els dos protagonistes que acabàvem d'escoltar. A més, és una pel·lícula que té un punt de reflexió sobre l'esperança de ser bones persones o un món corrupte. Que, a més, bona persona tampoc era, perquè, clar, vull dir, al final, Clint Eastwood és un lladre.
Ja.
Que tampoc... Mos agrada Clint Eastwood. Quan fa de Clint Eastwood, a pesar de ser Clint Eastwood.
Ai! Ja que dic,
és un tipus que té una doble moral bastant desagradable d'escoltar. Quan se posa seriós i se posa xerrada segons quines coses, val més que no li... Saps com diu la nostra estimada Ariadna Salvador? Separemos a l'artista de su obra. No? Perquè si no... No.
Vinga, jo l'estimaré sempre. Clint Eastwood, seguim amb quina pel·lícula, a veure.
El poder absolut de la que parla la pel·lícula anterior no té res a veure amb el poder d'aquesta.
Hay crisis en la Casa Blanca.
¿Cuál es la crisis?
Y los principales asesores del presidente han sido convocados.
Oh, vaya.
El abuso sexual tuvo lugar dentro del despacho Oval. A solo unos días de las elecciones, ¿cómo afectará este escándalo a los resultados?
Venga, que tenim aquí.
Aquí tenim també tenim un expresident dels Estats Units. A veure, en aquest cas, el president dels Estats Units s'ha estat un cap de setmana amb una joveneta, sí, també, com sí, a la pel·lícula anterior, però és ella, és que ha tingut una tanta
com. No mata vale? Ningú, li quasi pegat, mor ell.
Quasi mor ell, li pega un llullo gros. Allà que dic és una comèdia, ojo. Un periodista ho sap, utilitza el seu contrari, perquè tot això passa 15 dies abans de les eleccions a la presidència dels Estats Units, i els assessors de la Casa Blanca s'ajunten per tapar-ho. Uh-huh. Com ho tapen? Pues fent una cortina de humo. El títol en castellà és una traducció lliure del títol en anglès, que és Walk the Dog, és a dir, és la que mou el ca. És una pel·lícula dirigida per Barry Levinson, en Dustin Hoffman, Robert De Niro, en Eche i Woody Harrelson, i una joveníssima Kirsten Dunst, i és una de les pel·lícules amb més mala llet política que s'estrenaren en els anys 90. Té un guió de David Mamet, que és polissó, com ell tot sol, amb un sentit de sumó sobre un país que és capaç de fer qualsevol cosa per no perdre la seva hegemonia. En aquest cas, la cosa que fan per intentar tapar que el president dels Estats Units s'ha colgat amb una enlota i, a més, ha tingut un atac de cor, és inventar-se una guerra.
Ah, ja.
Bàsicament, contracten a un productor de Hollywood perquè rodi una guerra amb Albània. Ah. I per què Albània? Diu, què sabes tu de los albaneses? Diu, nada. Diu, pues por eso.
Quantes cortines de fum s'hauran creat en l'actualitat i s'estaran creant ara mateix, no?
Això és el que deia, que és curiós, que aquest discurs de fa 20 anys, perquè és una pel·lícula de l'any 1997, el que denunciava en aquell moment és exactament el mateix. Vull dir, comenceu a pensar, de totes les coses que li han passat en el president dels Estats Units, quines poden ser reals i quines no? A partir d'aquí, ja està. És una història genial, amb uns actors genials, un ritme fantàstic i una rúbrica que fa més falta que mai. I, a més, té la banda sonora de Mark Knopfler. Aquí, de tant en tant, duim pel·lícules amb banda sonora de Mark Knopfler.
Molt bé, boníssima.
És
el que té.
És una gran pel·li, en sèrio. Si no l'heu vista, sobretot és que mos agrada el periodisme i és que mos agrada la comunicació, és d'aquestes que dius, mare de Déu, senyor.
Molt bé, no entrarem ara a xerrar de ses no armes de destrucció massiva, així que continuarem estirant de la paraula poda amb aquesta llista de pel·lícules que ha elaborat en Toni Camps. Per on seguim?
Seguim pel poda que té cadascú a dins ell mateix i que depèn de en què fixis la mirada quan te fixes en les coses.
Se acabó, os he avisado, una sola gota más y os largáis.
Venga ya, hombre.
Fuera ya.
Es que fuera se va a derretir.
Dentro también se derrite.
Pero Bobby...
Fuera. Muchas gracias.
Pues si hay de qué.
Venga, que tenim.
The Florida Project. És una pel·lícula que va catapultar a Sean Bean, el director, en el panorama comercial més mediàtic, a pesar de ser una pel·lícula absolutament independent. De fet, va ser el pas previ a la pel·lícula que va guanyar l'Oscar, en la que va guanyar l'Oscar fa un parell d'anys, que se titulava Anora. Aquesta és història d'una nina de 6 anys i els seus amics que passin l'estiu a un petit motel de mala mort proper a Disney World, allà a Florida, mentre els pares i la resta d'adults que els envolten pateixen els efectes d'una crisi immobiliària que va passar l'any 2008. Ja sabem més o manco de què estem parlant. Els únics que són capaços de subsistir en aquesta crisi immobiliària són els nins, que tenen el poder de l'imaginació, de joc, de la fantasia i de donar-li la volta a qualsevol situació per intentar ser feliços. Perquè aquí la gent que té poder són els propietaris dels edificis, dels negocis, mentre els adults fan el que poden per anar sobrevisquent. És una pel·lícula molt curiosa perquè és tan drama com comèdia. O sigui, mantén aquest equilibri constant. És tan tragèdia per culpa del disbarat d'una societat que realment no pots acabar d'entendre. És concebida i ja està. Vull dir, és que no té més. I un dels millors retrats possibles de la infància i d'un país com els Estats Units, perquè és tremenda la crítica que fa en el sistema social dels Estats Units i així com la gent se li ven que allà poden fer qualsevol cosa i després, a l'hora de la veritat, tothom és rapinyaire com es camanco.
I de Florida Project, any 2017, apuntadíssima, jo crec que aquesta no l'he vista i sé que ve ara.
La que ve ara és molt curiosa, perquè aquest mateix poder que té aquest de cadascú, no?, que tenien aquests nins, també el pots fer servir tant per ser lliure, com el cas dels protagonistes de Florida Project, o per sotmetre, com és el cas de El poder del perro.
Hace 25 años de nuestro primer traslado, 1900.
¿Cuánto tiempo?
¿Cómo dices? Te estás liando con ella.
Eres maravillosa, Rose. Nos casamos el domingo.
Vámonos. Curiós títol, per aquesta pel·lícula, vamos.
Sí, The Power of the Dog. Això són dos germans vaquers, és a dir, cowboys, que són copropietaris d'un ranxo enorme on tenen un munt de bestiar. Un dels dos germans és molt bona persona i acaba de casar-se i mudar-se amb la seva dona en el ranxo. L'altre és un malcarat mal sofrit que exerceix el poder cruel sobre tots els que l'envolten. Però a vegades les coses no són tan simples com quan te planteges en els primers 10 minuts de pel·lícula. Jane Campion, la seva directora, va guanyar l'Oscar i es premi a la millor directora en el Festival de Venècia amb un brillants, absolutament brillants, Benedict Cumberbatch, que a mi m'apareix descomunal, Jesse Plemons, que també està tremendo, i una miqueta més major, abans parlaven de Kristen Dunst, La cortina de humo, aquí ja està un poc més major, fent de dona de Jesse Plemons, que és el germà Bonalot. És una pel·lícula hipnòtica, és una pel·lícula aquí on el poder s'exerceix gairebé sense fer res i a la vegada té el poder de dur-te de viatge en els fons de quasi tot el que passa. Més que veure-la, el que fas és bussetjar a dins història i bussetjar dins els personatges. Si vos agraden les pel·lícules d'interpretacions brutals, aquesta és un exemple absolut. És fantàstica. El que passa és que sí que és vera que, diguéssim, no és una pel·lícula de cotxes de carreres.
No, és llarga i lenta, però bé, se pot veure bé, no? La Jane Campion és del piano.
Sí, la directora del piano, que ja havia guanyat l'Oscar a la millor direcció per El piano.
Sí, sí, sí.
I en aquest cas va guanyar l'Oscar per El poder del perro.
Molt bé. I en Kristen Dunst, l'has mencionat dos pics, però en realitat són tres, perquè també era la parella en Spider-Man, així que en realitat ha sortit tres pics.
Ha sortit tres vegades, sí, ha sortit tres vegades.
Vinga, continuem. Poder és la nostra paraula de poderosos estable al món.
Sí, sí, i el poder a la societat a la que vivim vol dir, sol vol dir, todo el dinero del mundo.
Mi ex-suegro solo compra lo mejor. Es hora de que haga aquello para lo que le paga. Ojalá sea tan bueno como todo lo que compra.
Hay que pagar el rescate, señor Getty.
Me temo que no me sobra el dinero para esto.
No hay nadie más rico que usted. ¿Qué necesitaría para sentirse seguro?
Más.
Más. Encontraré a su hijo.
Conta, conta, Toni Camps.
Any 1973, un jove que viatja pel carrer i viatja per Roma, un jove nord-americà, és segrestat i els seus captors demanen un rescat de 17 milions de dòlars. Sa mare intentarà que el seu predi patern, multimilionari, magnat del petroli, pagui el rescat. Però, com ja han sentit en el tràiler, no serà tan fàcil. El director és Ridley Scott, que ja tenia 80 anys quan va rodar aquesta pel·lícula, però així mateix roda un thriller amb un suspens, sempre increixent-lo, un muntatge molt tens i sense cap concessió. És una pel·lícula sobre el poder dels dobbers que va haver d'afrontar, curiosament, el poder dels medis i de l'opinió pública, perquè acabaven d'acusar Kevin Spacey d'abusos sexuals quan havia començat el rodatge i va haver de substituir per evitar un escàndol i que la gent no anés directament al cinema.
Per qui el varen substituir?
I el varen substituir per Mark Wahlberg, que acompanya a Michelle Williams i a Christopher Plummer com a protagonistes. És una història molt entretinguda, rodada amb els pols d'un director jove, a pesar que, com dèiem, ja Ridley Scott ja tenia 80 quan va rodar aquesta pel·lícula. Todo el dinero del mundo.
Molt bé, any 2017, de Poderosos i de Els Poders d'Obbes, també, perquè 100 milions de pavos, ja n'hi ha.
Ja n'hi ha.
I escolta, no m'ha xerrat de part d'entrar amb l'Hombre Araña, no hem parlat de superpoders.
Ara sí. Perquè, i si el poder fos realment un poder absolut, no el poder absolut que diu en Clint Eastwood a la primera pel·lícula que duiem, sinó absolut de veres.
Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más.
Repíteme su nombre.
Thanos.
Un supertitán psicòpata que desperta en sa promesa d'arrasar amb tot en el seu pas. O sigui, en tot vol dir en tot, en l'univers sencer. Se posarà un guant i incrustarà 5 pedres precioses que s'anomenen gemes de l'infinit, farà petar els dits, així, tal qual,
sí.
I farà desaparèixer la meitat de l'univers. Bàsicament perquè ell considera que l'univers està petat
ja.
I que hi ha massa gent i que l'única manera de tornar a estar en equilibri és fer desaparèixer la meitat de l'univers. Així que aquest és el seu propòsit. I això és Vengadores Infinity War i Endgame, que és la darrera pel·lícula de Los Vengadores estrenada fins ara. Ara, d'aquí no res, s'estrenarà Doomsday, que ja és la nova pel·lícula dels mateixos personatges. Va ser un gran díptic, aquest darrer final, aquestes dues darreres pel·lícules de l'any 2018 i l'any 2020. És curiós com varen ser capaços d'adaptar al cinema un univers en el qual cada personatge tenia el seu propi superpoder, cadascun tenia els seus problemes i tot això estava narrat a les seves pròpies pel·lícules i quasi totes molt entretingudes. I aquí ara farem un spoiler, però jo crec que quasi tothom les ha vistes. Un dels personatges principals en aquesta pel·lícula, no direm quin, un dels personatges principals en aquesta saga que desapareix en aquesta saga i acaba la saga desapareguent d'aquest personatge, serà el dolent a la saga següent.
Va, jo no puc esperar. No puc esperar, Toni Camps, no puc esperar. Escolta, hem d'anar acabant. Quin seria el teu superpoder?
Me pesques aquí. A mi, no ho sé. L'invisibilitat m'encanta.
Sí?
És un poder que m'encanta.
Vinga.
El que passa és que, clar, també hauria de ser fort o algo, perquè si no...
No, pot ser invisible. Jo crec que l'ombra invisible no era molt fort.
No, el que passa és que, clar...
Era polissó.
Però si un moment donat t'has d'enfrontar els dolents, per molt invisible que sigui, si tens la meva força física, no serveix per res.
Toni, treu-li superpoders d'invisibilitat i acaben tots, home.
Molt bé.
Vinga.
Superinvisible. Ei. Salut i cinema.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és memòria.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Aquest himne de Patti Smith l'havíem de posar sí o sí en un programa dedicat a la paraula poder. El canvi social i la transformació del món no depèn dels líders polítics, sinó de la força col·lectiva, la solidaritat i la veu de la ciutadania. I per això hem de tornar a recordar, com ens deia Antoni Camps, que un gran poder comporta una gran responsabilitat. Fem-lo servir bé. Ara toca baixar barrera i ho farem amb una pregunta de superherois, ja que així hem acabat la secció de cinema. Quin és el teu superpoder? Un bon amic diu sempre que li agradaria que fos el poder adquisitiu. Ho tenim cru, la majoria dels que vivim en aquestes illes.
A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
Jo crec que el meu superpoder és tenir una intuïció sobrenatural. Tant de bo no tingués aquesta intuïció, perquè moltes vegades intues coses que no vull que passin, però com que sempre me passa que les acab endivinant, pues això, tinc molt bona intuïció. És una sensació física i molt espiritual, és com d'ànima, no? És com qualque cosa entre el cervell i l'estómac, com que se connecta, i jo ho sent, com de fons, la cosa, si li faig cas o no. Será cuestión de suerte el que empieza a entender. Despacio, despacio, comienzas. Nos deseábamos desde antes de nacer. Siento, siento, siento este deseo. Tengo el presentimiento de que empieza la acción. Adentro, adentro, te vas a quedar. Y las mujeres somos las de la intuición. Así.
I del meu superpoder, ara vos ho diré entre nosaltres, perquè no m'ho sent gaire gent, però un secret. I és que puc volar. No, però, clar, però seriosament no pot saber més gent. Jo, per anar a casa nostra, molta gent agafa el transport públic o el cotxe, jo no. Jo amb l'aire i arribo a casa nostra volant. I aquest és el meu superpoder. És vera, però bé, que si no, ningú s'ho creu mai, però bé, ja, ja està. I el meu superpoder, jo diria que és, o que podria ser el manco, el poder de la conversa. Per exemple, m'agrada molt conversar, arribar a enteses. Som una persona molt raonable, trop. I el poder de la conversa, diria. Bla, 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 bla. Ya no sabe al pecado. Bla, 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 bla.
meu superpoder és la imaginació, la capacitat d'imaginar, amb la qual mai estic avorrit, que t'apareix. Se m'activa en qualsevol moment, però un joc on sempre me funciona molt bé és mentre estic manant. I després també, quan no me queda altre remei que he de pensar una cosa tal qual i ja estic en el darrer segon, dic, ui, això pot anar bé. És un altre moment també, quan no me queda altre remei.
Ahora tengo el mar al frente, como en cada pensamiento, juego libre con el viento. Mientras vuelvo, me detengo a pensar lo que pasó, dónde fue que terminé. Un sonido desde lejos va alumbrando mi camino. No sé si será el destino, pero viene al corazón, justo en esta dirección, como controlando el tiempo. Y es que yo no sé, me lo imagino. Me miro sin mirar, puedo verme caminar.
¿Tens algún superpoder?
Sí, però me fa por dir-ho, eh? Les coses passen sempre davant jo. Per tant, m'enduc exclusives de coses, de vegades, que no són noticiables, a la ràdio no s'ho poden contar, però tot, els xafardotjos inclosos, passen sempre davant jo.
I què fas amb aquest gran poder? Perquè tu saps que un gran poder comporta una gran responsabilitat.
Clar, aquí arriba la meva gran professionalitat, que et sabrà que pot comptar i que no. En aquí i a on.
El meu superpoder és aixecar-me sempre 2 o 3 minuts abans de l'alarma. Tinc un rellotge intern i sempre me desperto abans que l'alarma. Me torno a dormir els 2 minuts que me falten i després sona. Però sempre me desperto abans. Jo crec que és perquè quan me poso l'alarma ja me dorm molt conscienciat que m'aixecaré a certa hora i a l'hora de despertar-me el meu cos ja no pot més i s'ha de despertar abans.
Pasa que vuela, corre que corre, corre y no espera.
Ay, es que corre y no espera,
Y no espera.
Pasa deprisa, pasa que vuela, corre que corre sin darnos cuenta, Sin darnos cuenta.
El meu poder en tinc dos, la disciplina i la paciència.
I quin t'agradaria tenir que no tens?
Ostres, aquí m'agafa el supermemori. Ventura.
Ay, despierta. Ay, 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 despierta.
Superpoder, no sé si és un superpoder o una desgràcia, però tot se me nota a la cara. És a dir, si no xerra, la meva cara xerra per jo.
I quin superpoder t'agradaria tenir?
Teletransportació, perquè així podria anar de viatge sempre que volgués.
Pues m'agradaria saber xerrant davant un micròfon, perquè darrere tot el que vulgui posar davant un micròfon no vaig massa bé.
Saps que ho acabes d'aconseguir? Que tens un superpoder?
Sí, sí, ha costat, però sí.
Superpoder, crec que dormir molt. M'agrada molt dormir, sí.
Gràcies a totes les companyes i companys d'IV3 Ràdio que ens han trobat a la redacció parlant de superpoders. Ninés Mateu, en Xavi Oliver, en David Serra, en Jordi Suárez, na Maria Eugènia Quegles, na Maria Pons, en Toni Cardell, na Marga Cifra i en Miquel Junc. Com que en Miquel diu que el seu gran superpoder és dormir, nosaltres ens anem a dormir, baixem barrera i fins demà.
Music is power.
Entre avui i demà.
You're just like a flower, yeah, in the deep sunshine. Are you invited to the party of life? Now you've decided, do you live till you die? These are wild, wild,
After all we go.